mica, que és l'inici de l'Estatut, per dir-ho d'alguna manera, hi havia la mateixa sensació d'esgotament el 2006. De fet, Maragall inicia la jugada de l'Estatut per intentar salvar l'autonomia catalana, en el sentit de que, bueno, si amb això ens donen més diners i no sé què, i tenim més competències i el catalanisme el podem encabir en un Estatut...
Hi ha un altre factor molt important en l'Estatut, eh?
Què?
El pacte del Tinell i el fer fora el PP de la governabilitat barrant els pactes del PP amb Convergència.
Bueno, això, diguéssim, seria el marc tàctic.
Aquest era el marc pel qual Zapatero diu que aprovarà l'estatut que vingui.
Però això és el marc tàctic del moment, però la idea de Maragall és, això no podem tirar de veta, fem un nou marc. Ja veiem que tampoc funciona el nou marc i l'independentisme guanya la mateixa idea, que és que, aviam, els trens continuen sense arribar a l'hora. I no vull semblar Mussolini amb això, perquè...
Bueno,
No, que Mussolini deia, bueno, Mussolini seria molt dolent, però els trens arribaven a l'hora. És una frase que...
No, perquè...
Però és cert que els problemes, diguéssim, estructurals del país, el que vulguis, des de la gestió forestal fins a la llengua, el 2006 ja estàvem igual desgotats. I ja no sabíem què fer i vam treure l'Estatut, a veure si... I ara ens trobem una mica el mateix empat perpetu de, bueno, com estem partits per la meitat o per diverses meitats, és això, no? La gent de la CUP, clar que, diguéssim, aprova a Puigdemont...
Molt.
Però perquè Puigdemont no ha tingut la gestió. O sigui, Puigdemont no ha sigut el que hem posat... Bueno, no ho sé, estarà a favor del Hard Rock, segurament. Però vull dir, no ha estat de primera línia ara, aquesta setmana. En canvi, és el president a l'exili. O sigui, ja hem creat unes figures més mítiques, però jo crec que el mateix és que estem, mira, per no dir-te a l'any 36 o per no dir-te al 1640,
home, millor ser el 2006 que el 36,
però vull dir que al final
no
el problema
36,
no, que el problema Catalunya-Espanya, que deia el que ens importa és les coses quotidianes de la gent, no senyor. Si no arregles el problema institucional, no?, que té moltes arestes, les coses quotidianes no s'arreglen.
Serra.
Reprenc el fil amb la figura de Puigdemont, que crec que l'Iva hi posava l'accent. Jo crec que hi ha una evidència claríssima que Puigdemont hipermobilitza la seva militància, i això té un impacte claríssim en la part de l'electorat que és netament independentista. L'enquesta de La Vanguardia ho reflecteix amb la idea aquesta de que Junts ja fa el tomb a Esquerra Republicana i el supera. Aquest impacte jo crec que és molt evident. Però jo crec que el factor Puigdemont també influeix entre les forces constitucionalistes, en el vot constitucionalista, no? I aquí jo crec que aquest és un dels maldecaps que ha d'incorporar Salvador Illa en aquest recorregut fins al 12 de maig, que és com això pot alimentar i empènyer encara en vent de cua aquestes bones perspectives electorals del PP, tot i encara no haver definit candidat, no? Perquè Génova s'ha estalviat ratificar Alejandro Fernández, que seria el més lògic veient les enquestes que ara tenim al davant. I aquest efecte de Puigdemont jo crec que s'ha de llegir les dues bandes, el costat independentista és evident i en el vot constitucionalista també afecta. Per tant, és probable que hi hagi una part de l'electorat que pensi que amb el paper del PSC i el PSOE facilitant l'amnistia, doncs això queda clarament cristal·litzat en la figura de Puigdemont i que això s'ha de rebatre per la via de la butlleta al PP. No? Aquesta és una situació que es pot produir. I reprenc també un altre element que incorporava la Sílvia Angulo quan parlava o desgranava l'enquesta, que és que aquestes són les terceres eleccions de Puigdemont. I també són la verbalització del tercer retorn de Puigdemont, perquè una de les coses que esperàvem de la conferència de dijous, la més previsible era la idea de confirmar, no?, la seva candidatura a les eleccions del 12 de maig, i l'altra era la voluntat aquesta de que la llista del president semblés més del que és a dir, que fos una llista que anés més enllà de Junts, no? Però aquest cap de setmana, per exemple, s'han ratificat els candidats territorials de la llista de Puigdemont i tots tres són diputats i són càrrecs orgànics del partit. Som de tres diputats de Junts. Per tant, hi ha la voluntat del president, no?, d'abocar que aquesta llista va més enllà de les fronteres de Junts, però de moment la confecció de la llista és una llista tradicional de Junts, no?, amb diputats ara mateix al Parlament de Catalunya. Què vull dir amb això? Que Puigdemont ho intenta per tercera vegada, amb una diferència substancial respecte a les del 2017 i 2021, que aquesta vegada hi ha un horitzó proper, que és el de l'amnistia, que pot facilitar un altre escenari. Però jo no descartaria, per exemple, que si Puigdemont obtingués un bon resultat, que hauria de ser molt millor del que pronostica l'enquesta de La Vanguardia, en algun moment, tots plegats, poséssim la vista en el candidat efectiu o candidata efectiva. I, per tant, que en algun moment, dins de Junts, hi hagués el debat de si necessiten un nou Quim Torra.
Una última cosa sobre això, i deixaré el tema de l'enquesta ja... sense oblidar-nos que una de les qüestions clau d'aquesta enquesta i de les que ja es van analitzant últimament és que l'independentisme perd bous i esquelles en això, és a dir, perd 12 diputats, la capacitat de formar majories, no perd la incidència evidentment, perquè sense l'independentisme o els partits independentistes no hi ha govern a Catalunya, tu miris per on tu miris, i per altra banda el paper d'Esquerra Republicana, que és qui ha convocat les eleccions, o sigui, si aquesta enquesta és certa, allò que en diuen un pa com unes hòsties,
sí,
no? De ser la presidència de la Generalitat durant un any més, encara que sigui empentes i rodolons, a caure a la tercera posició del poder a Catalunya, amb la possibilitat, evidentment, d'entrar i de debatre't, com abans deia el Joan Serra, no? Junts pot tenir la temptació d'entrar dins d'un govern d'illa per tocar, sí, diguem-ne, cuixa institucional, sens dubte, però Esquerra també.
Llavors
pot haver una competició entre Junts i Esquerra per veure qui és qui entra, no?
Qui és més
processó. Et pots trobar en aquesta situació.
Home, ja ens ho vam trobar després de les negociacions per formar govern a Espanya, on Esquerra, diguéssim, Junts deia hem aconseguit l'amnistia, i Esquerra deia no, ja l'havíem aconseguit nosaltres abans, i va haver una carrera per veure qui era més amic de Pedro Sánchez, això ho ja ho hem vist, i tenint la meravellosa majoria del 52% al Parlament català, una majoria que, en fi, no sé de què ha servit.
Sí, és que al final tot això, la idea és si l'amnistia és una nova jugada mestra o és els indults 2.0, no? És aquesta cosa de el marc de la pacificació de Pedro Sánchez atrapa l'independentisme, una idea que tampoc és una concessió tan arrencada als espanyols, al PSOE, perquè al final ells mateixos la venen com una cosa que ells d'una forma més o menys cínica volen acceptar. Però jo diria que també al final això de l'independentisme, això que deia el Xavi, de si què passa amb aquesta majoria, és que la última idea d'això és si la repressió del procés es pot capitalitzar d'alguna manera per algun polític o ja no queda res a extreure d'aquest suc, no? La idea és que si algú en pot fer alguna d'aquesta etapa històrica del país o aquesta mena de patrimoni històric ja s'ha de deixar anar de cap dels lideratges que hi ha i esperar que en surtin de nous. Diria que l'enquesta assenyala a la segona, que ja no queda més suc màgic i moral a treure de la repressió del procés.
El problema és que no hi ha lideratges nous tampoc.
Ja, però i llavors segurament farà passar això que dius, que el votant independentista el dia estarà a la platja.
Jo crec que els independentistes paguen l'esgotament de l'èpica del 17 per descomptat.
Jo no.
Tu ets un irreductible.
T'escola la marmita,
però la gent normal, jo crec que una mica cansadeta. Sí. I insisteixo en el que deia al començament. Hi ha un factor que ens oblidem els tertulianos i els tertulros, que és el del desgast, sí, per la gestió.
Sí, també.
I aquest, clar. Jo crec que penalitza especialment els partits independentistes, perquè són els que han gestionat els últims anys.
Hi ha una frase molt de l'independentisme, que és quan vagi de veres i ja em trucareu. Perquè, és a dir, ja hem estat a la gigafoto, ja vam fer tot el que sabia. Ara, quan algú s'ho prengui en sèrio, anirem. És a dir, no deixa... Jo no crec que ningú que l'independentisme independentista sigui monàrquic, no crec, però també és un independentisme, diguéssim, no practicant, que és el que han fet els líders polítics. És a dir, la carrera per intentar ser més pacificats, és a dir, hi ha hagut una espècie de tromba per intentar agradar a les autoritats espanyoles, que clar, això ha descol·locat des del 30 de gener del 2018, que és quan Puigdemont havia de ser investit president i el senyor Torrent anul·la de manera, diguéssim, una mica com a Brumario, anul·la el ple. Des d'aquell moment la carrera ja no és per la independència, sinó la carrera és per fer-se agradar a les institucions.
10 i 9 minuts, dona-me res, 2 minuts de publicitat i ja tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó. T'imagines que el millor pilot et faci de taxista? Doncs ara Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, t'instal·la els panells solars a casa teva i posa tota la seva energia al teu servei a un gran preu. Aprofita i fes-te autoconsumidor. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Muixca, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 11 minuts, avui acompanyats d'Antonio Maños, d'Ivanguera, de Joan Serra i de Joan Bordeus. Ara que de seguida li voldré preguntar a una persona que crec que ens escoltarà de seguida del tema de Telegram, que de veritat em sembla al·lucinant, o sigui, estem aquí esperant a veure si un jutge tanca una de les xarxes de missatgeria més importants del món, a Espanya. Bueno, de seguida parlem d'això, però estàvem a la publicitat mentre ens miràvem aquesta mona de Pasqua estupenda que ens han portat i...
Que no he obert,
sí, però ho podeu obrir que ho vulgueu, això. I ens pregunta... Ara parlàvem amb l'Iva sobre el paper de Carles Puigdemont, la gestió amb el Partit Popular. Es va dir en el seu dia, una de les eines principals que té l'amnistia és la pacificació, aquesta política que permet que qualsevol pacte sigui possible. I el pacte tradicional de la convergència seria amb el Partit Popular. Això tu creus que és possible en un moment en què el Partit Popular està en alça a Catalunya de forma molt intensa i ja no diguem a Espanya?
A veure, el... Si tots traiéssim de l'equació els sentiments i el que s'ha estat dient durant els últims 10 anys, pel PP i per Convergència... Ara el subconscient m'ha traït molt.
Post-convergència.
El PP i Junts podrien tenir la temptació de pensar, tu m'ajudes a arribar a la Generalitat... i a canvi jo t'ajudo a fer caure un govern de Pedro Sánchez. Això és, parlant només de números, si l'efecte Puigdemont fos molt més important del que donen de moment les enquestes, podria ser una jugada a tenir en compte. El que passa és que...
Però com es pot concretar que el Partit Popular espanyol des de Madrid digui, deixi entendre que es pot fer president Puigdemont a Catalunya a canvi de fer caure Sánchez?
Perquè ara mateix en el discurs del PP és molt més corrosiu Sánchez que Junts, perquè al final Junts seria un govern autonòmic.
Sí, però
pacificat.
No, però és igual si pacificat o no. Al final tens el poder sobre un govern autonòmic.
Sí, exacte. Sí.
Pedro Sánchez
Cazamayor.
És una persona que governa la Moncloa, que està en debat tot el govern del Poder Judicial, que està en debat totes... O sigui, estem parlant de totes les estructures de l'Estat jugant molt fort, tant PP com PSOE, a controlar-les d'una manera molt extemporània.
Aquest punt que estàs dient ara, Iva, de la possibilitat d'acostar-se o no a Junts, és el que explica que no hi hagi un líder ara mateix al PP?
A veure, Alejandro Fernández no és el líder més còmode per pactar després amb Junts.
Però és un senyor que ha dit que aquí ni aigua.
És un senyor que ha provat d'explicar a la direcció de Gènova el que hi ha molts ex del PP que van dient aquests dies per les xarxes, des de Manolo Milán Mestres fins a Sánchez Costa, que va ser diputat del PP i president de Societat Civil Catalana, que és el que vosaltres parleu amb Foment o amb el Cercle és meravellós, parlant de Gènova, eh? Però és que Foment i el Cercle d'Economia no us votaran mai, us passen la mà pel cap quan pensen que governarà el PP, però mai recolzaran el PP català. Per tant, el PP català, quan tu ara, abans parlaves dels 19 diputats de Alicia Sánchez Camacho, van ser amb un discurs dur contra el nacionalisme. I després per què van servir? Per fer president Artur Mas i aprovar-li dos pressupostos.
Sí, sí. Un quart d'onze del matí. Bé, deixaré tancada aquesta qüestió, si no ha de fer alguna aportació. No sé si el Serra volia fer alguna cosa més.
No, que abans en Baños parlava del final de cicle i jo crec que hi ha una cosa que no és creïble per als votants independentistes ara mateix, que és un altre govern format per Junts i ERC. I com que això no és creïble, jo crec que tots hem d'incorporar també que potser som davant d'un final de cicle del procés, i això explica, per exemple, els bons resultats, o el que diuen les enquestes, dels bons resultats de Salvador Illa.
Sí, les enquestes ja estan caminant totes més o menys cap aquí. Avui també hi ha enquesta al Mundo i s'assembla bastant a la de la Vanguardia. És veritat que hi ha un canvi de rasant en el procés, claríssimament, i a partir d'aquí a veure què els gestiona.
I a més, una qüestió que passa també a la ciutat de Barcelona, que és que a vegades les enemistats personals tirant a la brossa idees, diguéssim, que són grans i tal. És a dir, l'enemistat entre Collboni i Colau, no? A Barcelona, ha tombat el pressupost, no sé quantos, i l'enemistat entre Junqueras i Puigdemont, bueno, l'any 17 ho esgarra tot. Una enemistat personal, que no sé per què és i quan ven i tal. Però aquesta enemistat fa que, en fi, sigui impossible vestir qualsevol unitat independentista des del 2017. Pues ja s'ho faran. Per això deia que si no marxen, no hi ha manera de redreçar tot aquest espai polític.
Un quart d'onze del matí, passa un minut. L'altre tema al·lucinant d'aquest cap de setmana és el cas de Telegram. La segona xarxa de missatgeria més important del món, que utilitzen 8 o 9 o 10 milions de ciutadans d'Espanya, podria, a les pròximes hores, quedar paralitzada perquè un jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va ordenar-ho divendres, encara no s'ha produït. Ahir va anunciar que els donava 3 hores a les operadores després de rebre la seva notificació judicial per fer el que hagin de fer per aturar l'ús de Telegram a Espanya, i el motiu és una denúncia de Mediaset a 3Media i Movistar Plus que acusen aquesta xarxa de pirateria per difondre continguts, sobretot estem parlant de partits de futbol, per aquesta, a través d'aquesta plataforma o a través de links d'aquesta plataforma de Telegram. Clar, no s'ha donat el cas a una democràcia occidental que s'hagi tancat Telegram o una xarxa equivalent completament en el territori. No ha passat en lloc d'Europa, ha passat a Rússia, ha passat a Brasil, ha passat a l'Iraq, ha passat a l'Iran, ha passat a l'Afganistan. Clar, si es produís a Espanya, bé, tindria unes connotacions de molts tipus. En línia tenim ara mateix en Josep Jové, que és advocat expert en la Unió Europea. Hola, senyor Josep Jové, molt bon dia.
Molt bon dia.
El jutge Pedraz pot bloquejar Telegram?
Segons la normativa de la Unió Europea, no.
Per què?
És més, l'article 11 de la Carta de Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió Europea, és a dir, la Constitució Europea que ens acull a tot, diu que tota persona té dret a la llibertat d'expressió i aquest dret comprèn la llibertat d'opinió i la llibertat de rebre i comunicar informacions o idees sense que pugui haver-hi ingerència de les autoritats públiques i sense consideració de fronteres.
Mm-hmm. Per tant, no seria ni legal, això, eh?
Però, clar, el que passa és que aquí hi ha, a la meva manera d'entendre, una voluntat de voler sortir a la premsa d'un jutge i una voluntat d'uns senyors de no recórrer als mecanismes que la propi Telegram té quan volen es pot denunciar una compte, igual que té WhatsApp, igual que té Facebook, igual que té Twitter, etc. Senzillament jo crec que és una mostra de que la tenim més gran i més llarga, i per això demanem tancar i tanquem Telegram.
Mm-hmm. El senyor Josep Jové, que forma part, per cert, de Pirates de Catalunya, i que ha estat en moltes ocasions en causes judicials que tenen a veure amb internet, amb les xarxes socials, i n'hi ha guanyat unes quantes davant de la Unió Europea, li he de preguntar per la motivació. Clar, algú pot entendre, és una causa, jo segur que vostè és el que opina, que és desproporcionat tancar tota una xarxa de missatgeria de la mida de Telegram perquè algú està piratejant partits de futbol al seu interior, no? Però la pregunta adversa d'això és, i com es garanteix que es compleixin les normes, que és que no es pot piratejar uns partits de futbol o uns continguts d'un mitjà de comunicació?
Ja li dic que tots tenen el seu mecanisme per tancar les comptes, és a dir, si tu tens una compte que surt unes fotografies feies teves ensenyant el cul i això està en un grup de Telegram, tu et queixes a Telegram i Telegram ho tanca. Si tu pirateges partits de futbol o pel·lícules, et queixes a Telegram i Telegram ho tanca. Mm-hmm. És a dir, tenen el seu mecanisme. No és que no hagin volgut fer tancar el mecanisme. Aquí hi ha unes percepcions que van, o una voluntat que va més enllà de lo que seria el mecanisme de tancar, que tenen centenars de peticions diàries per fer-ho i ho fan.
Però sobre això és molt interessant, perquè ahir parlàvem amb Elias Campo, que va formar part de Telegram en el seu dia, de l'empresa, i ens deia, no té un gran personal a Telegram, llavors algunes de les demandes dels continguts que hi ha dintre no les poden atendre senzillament perquè no tenen prou gent. Llavors aquí jo em pregunto si això no és un buit que generen algunes d'aquestes companyies que tenen incidència gegantina a tot el món, des de Facebook fins a Telegram o Twitter o WhatsApp o TikTok, que puguin assumir que, no, si tu et sents malament per un contingut o et sents lesionat, ets tu qui m'has de denunciar i dir quin canal és i ja te'l tancaré. I no fer-ho al revés, que és que qui té el mitjà de comunicació, en aquest cas el mitjà de transmissió, es dediqui a controlar que això no passi.
A veure, entenc que la primera norma de la privacitat és que els meus missatges de Telegram o de Facebook no siguin examinats, llevat en el cas de que hi hagi una denúncia sobre la meva actuació. Jo crec que la privacitat importa molt més que un presumptes interessos d'unes entitats que al fi i al cap això ja m'ha tocat veure-ho anteriorment amb el tema del cànon digital.
El cànon digital, és veritat, que vostè va ser al capdavant i va guanyar el cas davant de la Unió Europea, crec recordar,
sí,
no, el cànon digital.
Per tant, em fa una mica de mandra, ara de nou.
Sí, però fixi's, amb aquest punt que diu vostè, que és interessant, llavors no s'explicaria que Facebook hagi de tenir, com hem explicat als mitjans de comunicació, centenars de persones treballant, revisant continguts per veure si hi ha pornografia o hi ha violència extrema en els continguts que hi ha, no?
Sí, i molts d'aquests continguts no els gestiona ni tan sols el personal, hi ha intel·ligències artificials que ho fan automàticament.
Però vull dir, si aquesta empresa es dedica a fer-ho...
A Facebook, sí. de per exemple, senyals de que podien interpretar-se com el pit d'una dona, que quedava la compte bloquejada.
Certament, sí, sí. No, però ho dic perquè, clar, es podria fer el mateix argument, no? I no es pot assumir que, com que les comunicacions són privades o els tuits és una capacitat de comunicació i, per tant, d'expressió, preval davant del fet de que s'estigui lesionant un altre dret, que és el de no presència de violència extrema o de discursos d'odi, no?
I més interns per solucionar-ho.
Com?
I més havent-hi mecanismes interns per poder-ho solucionar.
Clar, però per això li dic, en el cas de Telegram no hauria d'haver-hi un treball també així, intern, de filtratge dels missatges o de control a través d'intel·ligència artificial per veure si s'estan cometent il·legalitats.
Jo estic segur que n'hi ha, el que passa és que molt probablement no s'han fet per part de les entitats de gestió, no s'han fet els contactes i mecanismes suficients perquè això sigui així. Mm.
Acabo només amb un parell de preguntes, senyor José Jové. D'una banda és... Les operadores són les encarregades, entenc, de tancar Telegram i fer cas del jutge Pedrat, no? Això no sé com ho han de fer, com se suposa que ho han de fer. I què passa si no responen?
El que passa si la gent la tenen de vacances un dilluns de Setmana Santa. Mm-hmm. Que aquesta és una altra. És a dir, jo crec que és més un problema de que tenen el personal que pot fer-ho el tenen desperdigat per ahí, perquè, clar, no estem parlant de, com va ser el cas de l'1 d'octubre, que vam tractar nosaltres també, del tancament d'una pàgina web o d'unes poques pàgines web. Aquí estem parlant del tancament d'un canal que són centenars de milers de comunicacions diàries. Per tant, es necessita... No es pot anar amb una destral, vull dir, es necessita un cert nivell de gestió. Mm-hmm.
Acabo només amb la pregunta de que ens consta que Pirates de Catalunya ha anunciat que porten el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Al·legant què i amb quin recorregut creuen que pot tenir?
L'al·legació, ja li he dit, a l'article 11 de la Carta de Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió Europea. Escolti, vostè podrà establir les mesures que vulgui sempre i quan, com a autoritat, sempre i quan no em retalli la meva llibertat d'expressar i comunicar les meves idees. Segur que hi ha altres mesures que són tant o igual d'efectives, el que passa és que possiblement no, aquestes mesures no surtin a les notícies de tots els diaris.
Josep Jové, advocat expert en la Unió Europea, moltíssimes gràcies.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Gràcies. 10 i 26 minuts. No sé si vols fer algun comentari. No és fàcil, perquè, clar, la qüestió és... des del meu punt de vista, sembla una barbaritat que puguis tancar una xarxa de missatgeria d'aquesta dimensió, sobretot perquè el percentatge de la gent que la mal utilitza deu ser petit, no? La majoria de gent, jo ho comentàvem, o sigui, totes les administracions utilitzen, o la majoria a Catalunya i Espanya, utilitzen Telegram, partits polítics, convocatòries, relacions amb els mitjans de comunicació o amb els seus treballadors. Ahir ens deien que algunes administracions o gestions de l'administració es fan a través de Telegram, per tant, hi ha un ús molt notable d'aquesta xarxa de missatgeria. Llavors, tancar-la fa la impressió que és com tancar una línia de supermercats perquè hi ha hagut un producte en un concret supermercat que estava en mal estat. Però alhora, el debat de com s'ha de controlar que els continguts són els correctes o no, o que es piratejen continguts mediàtics o culturals des de pel·lícules a llibres, a cançons, a programes de televisió o a drets del futbol, també hi és el debat.
Clar, és que seguint l'analogia que tu has fet, efectivament seria tancar tot un gran supermercat per un producte caducat. El problema és que el responsable d'aquest supermercat s'ha empenyat en continuar venent productes caducats al públic i no està disposat a retirar aquest producte dels seus passadissos,
de les lleixes.
Si això és per falta de mitjans per tancar aquests concrets canals que reprodueixen contingut o bé que no és, o bé que és directament delictiu o bé que està piratejat, o és una provocació o és part de la gràcia amb la que ha crescut Telegram, perquè no oblidem que el fa servir molta gent, però també s'ha convertit en el canal més fàcil per arribar a continguts piratejats. De carrer.
O s'ha denunciat que és la forma de comunicació a vegades d'organitzacions terroristes.
Bueno, jo abans us feia anar... Tinc el DeLorean avui, us feia anar fins als meravellosos 2006. Sí. Ara us demanaré...
Que m'acompanyeu
en un viatge. Anem cap a l'any 2000 i el 2003, que aquesta guerra ja va passar, que era la guerra... Bueno, va començar amb Napster, recordeu? I va acabar amb Mega Upload, que també vam tindre...
Kingdom.com.
És a dir, durant el 2000, 2003, 2004, hi va haver les GAE, us en recordeu aquella cosa de les GAE?
Sí,
que sortien la pirateria.
Les GAE continua cobrant molts diners.
Ho sé, no, però tota aquella guerra mediàtica de la pirateria, del no sé què... Que
com si hagués passat
No, però aquells anys van ser uns anys molt interessants en aquest sentit, perquè ja va haver una gran ofensiva que va guanyar, diguéssim, les grans corporacions, Disney, entre elles de les més ferotges, en contra, amb aquest debat. És a dir... hi ha llibertat d'expressió en tots els sentits, excepte si hi ha una cosa, diguéssim, penal, que llavors s'ha de castigar el penal, o els canals han de ser responsables. I aquí hi ha un debat que no s'ha resolt, és si els canals d'internet són mitjans de comunicació o simplement és tecnològicament un cable com un telègraf. Les tecnològiques diuen, no, nosaltres posem la tecnologia, però el que digui la gent no és la meva feina, no sóc periodista. I en canvi les institucions i les nacions diuen, hòstia, això s'ha de controlar perquè un estat del segle XVIII no té les eines per controlar-ho tot. I en aquest debat han passat 20 anys i estem igual.
El que passa és que hi ha una diferència. Aquests canals... aleshores no s'havien monetitzat, ara s'han monetitzat moltíssim en publicitat, amb la qual cosa ja poden...
Per exemple,
és bastant insostenible que les canals de comunicació.
I a més, a Telegram, que va començar com una alternativa lliure, ara, mira, tornem al procés. Jo recordo, el procés primer parlàvem amb WhatsApp, va dir, no, que és molt poc segur.
Telegram.
El Telegram. Telegram poden entrar. Signal. No. I encara hi havia un altre que no recordo, que era ja a la Deep Web. I tu et quedes cridint, hosti, però això és de John le Carré, perquè semblaves un mortadelo anant cada vegada més. Bueno, total. Hosti, estic ja jo.
No, és veritat.
I és cert, perquè per exemple Telegram, que tenia imatge també d'alternatiu, ara té la seu a Dubai. És a dir, és una empresa totalment totalment homologada. I després una altra cosa, la justícia espanyola, que no sortim d'aquí també. És a dir, una organització humana apodada Justícia Espanyola, en defensa dels drets de no sé què quantos, no vol investigar, per exemple, Pegasus, per dir algo, i en canvi, el que diu Antena 3 perquè juga l'Elche Celta, llavors has de tancar tot un canal de... És a dir, al servei de quins interessos està aquest senyor que no investia, i dic Pegasus per dir una cosa que afectava no només als polítics, a molta gent. És a dir, un cas tremendo d'espionatge de l'Estat, això no, perquè és en defensa de l'Estat, i en canvi això és en defensa d'uns interessos, i aquest nano es posa les piles.
Ara de seguida m'agradarà sentir el Joan Bordeus i el Joan Serra, però em sembla que tinc l'Albert Ferran, que està a punt d'arrencar l'última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Hola, Albert.
Hola, si què tal?
Ha començat
no, encara
ja
no
ha
començat.
Val.
No, de fet anem amb alguns minuts de... Bé, hauria d'haver començat a dos quarts d'onze la sortida neutralitzada, i ara s'està fent el protocolari tall de la cinta, que sempre es fa a l'inici de cada etapa. Tenim ja els ciclistes absolutament situats, i jo crec que en un parell de minuts com a molt això ha d'arrencar.
Val, doncs em deixes aquests dos minuts aquí, no te'n vagis, Albert, perquè el Bordeus i el Serra vulguin afegir alguna cosa si volien fer-ho, amb el tema de Telegram.
Sí, a veure, això que deia l'Antonio, els interessos d'aquí, els interessos que importen són del pobre periodista autònom, no?, que és un col·lectiu
que
em preocupa especialment.
Ara!
No, però per raons completament universals. No, però...
en aquesta tertúlia del millor, eh?
No, però és veritat que el fet és que aquí hi ha un debat ideològic i un debat tècnic que estan completament barrejats, que és que tu no, hi ha gent obligada a competir en un mercat capitalista completament regulat, quan aquest senyor del Partit Pirata i moltes de coses que hi ha darrere de l'ètica d'internet és una idea llibertària, anticapitalista del món, però en el mentrestant hi ha molta gent que no competeix, i no només això, sinó el que deia també l'IVA, que hi ha gent que ha monetitzat aquestes, amb interessos completament econòmics, aquestes xarxes. Llavors, fins que no estigui resolt aquesta redistribució universal de la riquesa que hauria de portar a internet amb aquest paradís utòpic llibertari, i l'alternativa és igual d'inquietant, no?, que és que els estats controlin completament internet. En aquest entremig, qui realment no té els seus interessos representats per res és la pobra persona que produeix contingut fàcilment monetitzable a internet per unes empreses tecnològiques perverses.
Serra.
Sentia el que deien Baños de la justícia espanyola i estava rumiant que en Santiago Pedraz, en teoria, és el jutge progre de l'Audiència Nacional.
Mare meva. Home, té pelazo, eh? He vist una foto seva i té pelazo. Sí,
sí. Clar, però penses en el suposat progre de l'Audiència Nacional i tancant Telegram, que és una decisió que, com a mínim, és a dir, si tu no tens ni idea sobre aquest mercat, no?, el mercat de les tecnològiques, la distribució, com juguen els continguts a les xarxes socials, escolta'm, tu mires que el jutge Pedras ha tancat Telegram o amenaça a tancar Telegram i el que et sembla segur, per sentir comú, és que és una decisió extemporània. Com a mínim això, com a mínim extemporània. I que això va lligat a una lesió de drets del consumidor de base, no? O del ciutadà de base. No ho sé, em sembla que... és evident que el debat és complex, però com a mínim, no, el sentit comú et porta a pensar això.
A Twitter recordava un usuari que quan van segrestar a una edició del Jueves on sortien el jefe de l'Estado i no sé què dibuixat en situació una mica psicolíptica, el jutge va ordenar que li donessin les planxes d'impressió. Quan, en fi, no hi havia cap redactor que sabés el que era una planxa impressió, no?
10:34. A veure, Albert, han sortit ja o no? Ferran.
No, encara no, però estan a punt.
La cinta
ara sí que
aquesta,
ja...
La cinta aquesta de què està feta?
Brillo! Brillo!
Les autoritats ja surten de la posició de davant dels ciclistes. Ja queden ja només els ciclistes preparats.
On sou, per cert?
Doncs mira, a Plaça Espanya.
Just
a davant de Plaça Espanya.
Hi ha gaire gent?
Està a punt de... Molta gent. Ja és habitual, tot i que és d'hora encara, perquè són 10:45 del matí. Sobretot hi haurà molta gent en les sis pujades al castell de Montjuïc, que començaran al voltant de 12:45 del migdia. Sempre hi ha moltíssima gent, però també hi ha, diria que, centenars de persones que s'han apropat a veure el control de signatures, que és el moment en què es presenten els ciclistes, i evidentment Tadej Pogacar, el líder, el monstre, doncs ha estat el més ovacionat de tots els ciclistes, perquè, vaja, està fent història en aquesta volta, ha guanyat 3 etapes i potser guanya la quarta. Arrenca la sortida neutralitzada, aquesta sortida neutralitzada, que són un parell de quilòmetres en què no hi ha encara competició, sinó serveixen per acabar de sortir de la ciutat, i després d'aquests 2 quilòmetres es fa la sortida llançada en què ja qui vulgui pot intentar atacar, intentar marxar del gran grup i poder intentar guanyar l'etapa. Passen els 150 ciclistes per davant de la nostra posició, n'arrencaven 175 dilluns, n'han abandonat 25, avui són 150 els que han pres la sortida d'aquesta Volta a Catalunya, aquesta setena i última etapa. Ja han abandonat Plaça Espanya i per tant, res, d'aquí a poquet ja sortiran de Barcelona, agafaran la N340, han de passar Sant Vicenç dels Horts, per Cervelló, Vallirana, pel Coll de la Creu d'Urdà, l'Avinyó Nou, i després ja faran cua, enfilaran el retorn cap a Barcelona, passaran per Gavà i per Castelldefels, i quan arriben a Barcelona, el que dèiem, les 6 ascensions habituals ja al Castell de Montjuïc, i el grandíssim favorit tornarà a ser Tadej Pogacar, que podria guanyar 4 etapes, és una bestialitat que pugui arribar a guanyar 4 etapes al ciclista eslovè, que és evidentment un dels millors ciclistes del moment.
El Baños ja feia cares només de pensar les 6 vegades de pujar a Montjuïc,
Ja m'he cansat només de sentir-ho.
6 vegades,
Però és... a fer què? Per què pujar 6 vegades? Sí, la primera fa gràcia, però...
A fer voltes, a fer cames, el Baños.
He de dir que pel públic és molt agraït, perquè normalment quan vas a veure una cursa ciclista passen una vegada...
És veritat.
Són 3-5 segons... Però en canvi aquí saps que els veus passar 6 vegades. Sí, ja. En una pujada també van més a poc.
Ahir no vam veure allò tant del Tour de França de gent disfressada pujant amb ells, no? Perquè això també, si fer-ho 6 vegades, el típic senyor vestit de dimoni o del que sigui corrent...
Bueno, vam veure pintades al terra, que això també...
Això sí, moltes pintades.
Veurem a Salvador Illa, que és corredor, avançant-los amb l'enquesta de la Vanguardia.
Hombre. Però una cosa, Albert, això sincerament ho dèiem aquest matí, les felicitats més absolutes a la gent de la Volta Ciclista, que perquè ha estat un espectacle extraordinari. Ahir, el Berguedà, la gent que hi havia i com allò es va convertir pràcticament en una etapa del Tour de França, però fet a Catalunya, amb els noms que hi ha, amb Pogacar, que ara mateix, si no és el millor, és un dels 2-3 millors ciclistes món, no? És el millor, no?
És el millor amb Vingegaard.
Els
dos ciclistes de referència, són els dos ciclistes que teòricament s'han de jugar al Tour de França, i sí, a banda que a nivell competitiu has portat una referència ciclista, que és cert que potser no hi ha l'emoció de l'any passat en què Evenepoel i Roglic van estar lluitant fins l'últim metre per la victòria, aquest any no hi ha aquesta emoció, però sí que veus exhibicions d'un dels millors ciclistes del moment, però a banda del vessant competitiu, és que ahir tothom ho deia, directors, ciclistes, al·lucinaven amb la gent, deien que allò era una etapa del Tour directament, amb l'ambientàs que hi havia a Berga, i després en les pujades a Pradell hi havia molta gent, i sobretot al Santuari de Caral, que és la muntanya, diguéssim, més tocada de Berga. és que hi havia moltíssima gent, sobretot els últims 2 quilòmetres, una gentada de por, i vam veure aquelles imatges de gairebé els ciclistes travessant una marea humana, fent gairebé un passadís per on passaven els ciclistes. Són imatges xules que segur que han donat la volta al món i que s'han fet viral a les xarxes socials.
Bueno, de fet, se'n va veure una tan boníssima com que Tadej Pogacar es va trobar que els Mossos no el deixaven passar i va haver de picar una moto, dient, bé, que vaig més ràpid jo que vosaltres. Anaven amb la moto. O sigui, sí. I va haver de picar i dic, escolta, tu, que jo he de passar, que se m'està cansant les cames.
Clar, perquè es va fer poc espai, la moto va baixar el ritme, no anava tan ràpid, Pogacar venia com una fletxa, se la va trobar gairebé a sobre, tampoc li venia de 5 segons a Pogacar, perquè tenia la volta sentenciada, però clar, és que la fam que té aquest tio, vull dir, és que aquest només pensava en exhibir-se, en arribar, en guanyar l'etapa, i sí, va ser, sens dubte, una de les imatges de l'etapa d'ahir.
Sabem alguna cosa del mosso en qüestió? Perquè devia rebre una... O sigui, quan va baixar de la moto, molt bé, nano, molt bé, Més lent que el de la bici, xato, vinga. No sabem res,
no,
d'aquest?
No sabem res, jo crec que no era dels més experimentats, segurament, de trobar-se en una situació com aquella. Però vaja, Pogacar sempre... A més, el que té Tadej Pogacar és que és un home amb un carisma especial, vull dir, sempre amb el somriure. Ja hem tingut altres grans campions a la història del ciclisme, però clar, és que Pogacar... te l'estimes. Jo crec que tothom se l'estima, perquè és la manera de fer, la manera de rebre la gent, de sempre un somriure, sempre fa declaracions, vull dir, jo crec que és la manera ideal per vendre el ciclisme. El ciclisme és un esport molt proper als aficionats i ser així amb la gent, sempre rebre'ls amb molta cordialitat i sempre fent-se fotografies i signant autògrafs, jo crec que aquest és l'actitud d'un autèntic campió, i avui s'ha demostrat, a Berga també ahir, a banda de Sepp Kuss, que va ser més ovacionat, Tadej Pogacar també era un dels més estimats, i avui a Barcelona s'ha tornat a comprovar.
Escolta, Albert, anem connectant al llarg del matí per veure com va aquesta darrera prova de la Volta Ciclista a Catalunya, que està sent extraordinària. Gràcies, Albert, una abraçada.
Fins després.
Va, ens acostem a 3:15 del matí i deixarem aquí, al costat de l'Antonio Baños. Agafa la bici quan baixis. Si vols...
Havia anat amb bici una mica, però... Una mica havia anat amb bici jo, però una mica, no?
No. Para la música.
Ja estem.
Perdona. No.
Sí.
Havies anat una mica amb bici, vol dir que anaves amb bici pel barri o que competies una mica, carretera?
No, ni carretera ni res.
Mallot, per Barcelona.
Aniré a treballar... Però hi ha un problema, que que Barcelona fot una calor que... I quan arribaves a la feina anaves una mica perjudicat.
Algú va amb bici aquí, de la resta?
Ella.
Però no fa esports de muntanya, no?
No. Jo faig bicicleta de Barcelona per anar pels puestos, perquè és molt més còmode ara mateix anar amb bicicleta que amb qualsevol altre transport.
El ciclisme, que se'n diu el fentanil dels divorciats, és una institució social important per mantenir la pau i que la gent no s'enfronti als seus
fantasmes. No podeu dir res més, la resta. No millorarem això ja. Joan Bordeus, moltes gràcies. Gràcies, Joan Serra. Una abraçada, que vagi molt bé. D'aquí a 2 minuts farem l'actualització i ens anirem amb la Llucia Ramis i amb el Carlos Tanon. Vinga, fins ara.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Ja és aquí la 7a edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
La 3a edició dels Premis Drac, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
l'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Mushka, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som U, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som U.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Tres quarts gairebé d'onze del matí. Hora d'actualitzar la informació amb la Sandra Sotillo. Hola, Sandra, bon dia.
Bon dia.
Hola, mira, a veure si em funciona el micro. Hola, hola.
Bon dia.
Ah, tampoc. A veure si podem millorar-lo i si no canviem de micròfon.
Bon dia.
Ara sí. Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Anem a actualitzar-nos. Què ha passat aquesta estona de tertúlia que s'estigui incorporant ara?
Doncs que seguim pendents de les conseqüències de l'atemptat de divendres a Moscou, reivindicat per l'Estat Islàmic. Fa uns minuts el Ministeri de Salut rus ha actualitzat la xifra de víctimes mortals. Ja són 154 persones. Avui és dia de dol nacional a Rússia, que, per altra banda, aquesta matinada ha intensificat els atacs aeris a Ucraïna, a qui el Kremlin acusa d'estar darrere de l'atac. N'hem parlat amb el periodista expert en Rússia i l'antiga òrbita soviètica, Sergi Mateos, que avisa que encara en vindran més.
Putin voldrà visualitzar una resposta implacable. Ell necessitarà escenificar una venjança. Jo crec que això d'aquesta matinada, malauradament, serà l'aperitiu. Veurem si apunten cap a la ciutat de Kiev, si busquen víctimes civils. També caldrà veure si continua el Kremlin escalant amb la seva retòrica nuclear de les últimes setmanes i mesos.
Fa uns minuts, de fet, Polònia ha demanat explicacions al Kremlin perquè aquesta matinada un míssil que es dirigia a Ucraïna ha creuat el seu espai aeri. Mateos també explica que Putin necessita assenyalar Ucraïna com a responsable de l'atac perquè, diu, no es podria permetre obrir una altra guerra contra l'Estat Islàmic.
I seguim pendents també del bloqueig judicial que hauria de passar en les pròximes hores de la xarxa Telegram. De moment, aquesta hora continua funcionant.
Sí, ahir a la tarda l'Audiència Nacional va donar 3 hores a les operadores per paralitzar aquesta xarxa de missatgeria a tot l'Estat espanyol. Ara ve un termini que ha de començar a córrer a partir del moment en què les companyies rebin la notificació judicial. Al Via Lliure n'hem parlat amb l'advocat expert en Unió Europea i membre de Pirates de Catalunya, Josep Jové. Assegura que és una mesura tan dràstica com aquesta no té lloc a les democràcies europees i que va en contra, a més, de la llei comunitària.
Segons la normativa de la Unió Europea, no. L'article 11 de la Carta de Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió Europea, és a dir, la Constitució Europea que ens acull a tot, diu que tota persona té dret a la llibertat d'expressió, comprèn la llibertat d'opinió i la llibertat de rebre i comunicar informacions, sense que pugui haver-hi ingerència de les autoritats públiques.
També ha dit que el procés fins a bloquejar Telegram definitivament pot allargar-se uns dies perquè es tracta d'una xarxa de molta envergadura que fan servir milions de persones.
I una altra de les notícies del dia és l'enquesta que ha publicat avui La Vanguardia sobre les eleccions a Catalunya d'aquí 7 setmanes i que dibuixa un escenari molt difícil de governar en què l'independentisme s'enfonsa, perd 12 diputats i ja no tindria la majoria absoluta.
Sí, el PSC es consolida com a primera força amb una victòria còmoda de Salvador Illa. En segona posició, Junts avança a Esquerra, tot i que es trepitgen els dos partits als talons. Quan es va tancar l'enquesta, això sí, recordem que Puigdemont encara no havia anunciat que es presentaria com a cap de llista, però pràcticament tothom ja ho donava per fet. La quarta força seria el Partit Popular, amb una espectacular remuntada. Multiplicaria per 5 els seus representants actuals i per darrere ja vindrien en aquest ordre els Comuns, Vox i la CUP. Ciutadans, per la seva banda, quedaria fora del Parlament. Amb aquests resultats sobre la taula, es fa molt difícil planificar pactes de govern. El PSC i Esquerra, per exemple, no sumen, necessiten els Comuns i tampoc no és possible un pacte entre les tres forces independentistes. Una alternativa seria un govern sociovergent.
Pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
Bon dia.
Avui hi ha molta gent de vacances de Setmana Santa, tenim un cel tapat. Ha de ploure en les pròximes hores o no?
Avui, de moment, encara no. Un dia d'impàs amb els primers símptomes de canvi. Cel tapat entre les comarques de Barcelona i Girona, algunes gotes que han caigut a primera hora del matí, està baixant la temperatura, ho notarem encara més al migdia, amb valors clarament més baixos que els d'ahir, i avui hi ha aquest dia d'impàs, com comentàvem, a l'espera de pluges que entre demà, dilluns i dimarts s'estendran i podran afectar qualsevol punt del país. Per cert, que fa una estona el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per neu a les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà, de cara a dimarts, que adverteix la possibilitat de superar els 20 centímetres per damunt dels 1.400 metres. Per tant, pendents també d'un canvi de paisatge al Pirineu.
Veurem, doncs. Gràcies, Gori. I gràcies també, Sandra Sotillo. Gràcies, Marina Arbós. Fins ara.
Fins ara.
I ja tenim aquí a punt la Llucia Ramés i el Carlos Tanón quan falten 11 minuts per les 11 del matí.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria, s'ha acabat dia enrere.
Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Tanón, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Diumenge de Rams, heu comprat la palma, el palmó, aquestes coses, tot a punt, tot preparat. Per tota aquella gent que ens estigueu escoltant a aquesta hora del matí, que sapigueu que arrenca aquí l'Això ja s'acaba, és a dir, la secció que fem amb el Tanón i la Llucia, i que pretén debatre sobre si hi ha determinades qüestions que són o han estat de les nostres vides que s'estiguin acabant i que s'estiguin exaurint d'alguna manera. Podeu fer peticions de debat d'aquestes qüestions a través del Twitter del programa, el correu electrònic via lliure @raco.net o a través d'Instagram. Bé, avui què?
Avui parlarem de les bones maneres.
Ui!
Perquè...
Tant més acabades ja.
Sí, exacte. Darrerament ho veiem tot sovint a la política, ho veiem al Me gusta la fruta de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ho veiem a les piulades del ministre de Transports, Óscar Puente, ho veiem al to bronc del Congrés, també ho hem vist al Senat, ho veiem a tot arreu, no? Els polítics no paren de faltar les bones maneres. La política del FAS que va passar a l'I tu més, i ara ja jo crec que són a l'esglaó més elevat de la grolleria.
Però llavors, perdona, o sigui, el punt d'inici d'aquest final és l'època aquesta en què es va glorificar el Zasca, no?
Sí.
Com a rèplica política.
Potser
ja.
Sí.
Zasca!
Sí.
És que, bueno, escolti'm, cap més.
En diuen trumpisme, però jo veig mala educació, no?
Ja.
Faltar les maneres. Què serà el següent? Arribar a les mans?
Home, ja sí, va estar a punt. A l'Assemblea de Madrid va haver-hi aquell moment que gairebé...
Sí, a mi em fa vergonya que gent així pugui representar la societat, que representin les cambres alta i baixa, tanta que evidentment sento que no em representen particularment, no? És a dir, que al final jo crec que hi ha una desafecció davant d'aquestes actituds, però per qualque motiu ells consideren que les bronques els dona punts, és com una estratègia que no sé ben bé a què respon. Supos que hi ha de bo votants que deuen pensar que aquest comportament els fa un d'ells, se'ls acosta, però és preocupant que se sentin identificats amb la grolleria. I també ho veiem, no només a la política, ho veiem als youtubers, els twitchers, els gamers, tot tendeix a l'abrevat, a la fatxanderia, i la pregunta és per què passa això i si s'estan acabant les bones maneres.
Bueno, jo crec que han descobert que la polarització és rentable. Que
no... Parlant de política, dius?
Sí. Vull dir que, bueno, i en general, és a dir, en comptes de tenir un debat i amb arguments, pues la qüestió és que la gent convençuda de cada opció política li agrada com els seus ataquen en crueltat i insults als altres. És a dir, no... Està clar que si ho fan és perquè no resta crèdit polític. Són hooligans de futbol, és a dir, el teu equip toca amb les mans al defensa a l'àrea i no veus penal.
Mai.
No veus penal?
Mai.
Aleshores, jo crec que hi ha moltes raons. Primer, que tot s'ha convertit en un espectacle. Aleshores, per mantenir l'atenció d'un públic que tenim molt dèficit d'atenció,
Correcte, sí.
Has de pujar l'aposta, i aleshores cada vegada és pitjor, perquè si no... És a dir, veure un debat al Parlament... Mm-hmm. Que realment estiguin parlant de coses...
Com dels anys 80,
per tant. No el veus.
No el veus.
T'avorreixes. Però els altres vols dir que no te generen una mena d'incomoditat?
A mi em fa vergonya.
Si ho planteges com un entreteniment més que com una cosa de fons, no? Si es llegeix així...
I prens partit després, és a dir, al final... És que, clar, jo al final, com que al contrari, me genera un rebuig.
No, per això et dic, perquè crec que té a veure més amb l'entreteniment. O sigui, han convertit algunes d'aquestes cambres de la política o en d'altres espais en pur entreteniment, i llavors els debats de fons és una mica igual. Al final, com hem vist en moltes altres qüestions, que aquí també podríem tirar-nos pedres als mitjans de comunicació, als periodistes, sens dubte, però que la durada de les polèmiques o dels temes d'interès cada vegada és més curta, és una evidència. Llavors hi ha una gran flamarada al voltant d'un tema, hi ha focs artificials al voltant d'allò, i tal com s'encés una foguerada tremenda, s'apaga.
Sí, jo dues coses. Una, un plaer culpable, és a dir, Jiménez Los Santos, jo vaig veure un parell de programes en les que atacava a Vox i era... Jo gaudia. És a dir, pot tenir el teu el millor defensa central de l'altre equip
ara,
donant hòsties al teu equip.
T'anava a posar aquest exemple. Vull dir, ara que ens has parlat dels hooligans i el futbol, era això, el jugador que tu odiaves de l'altre equip, si hagués decidit tornar, venir amb el teu equip, igual l'haguessis aplaudit més que mai.
Per això, i després també jo crec que hem de recordar d'on venim. Venim d'un temps de la correcció política, de veure com parlaves, de que no podies ofendre res, de que buscaves eufemismes, que el llenguatge públic era una manera de no dir res. Aleshores, arriba un moment que arriba algú insultant i consideres que és sincer perquè diu les coses com són.
O hi ha aquesta frase, mira quins dallonses que té, que és l'únic que diu la veritat.
Que ho diu en públic, no?
Exacte.
Rata inmunda,
hombre,
animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Qui no la conegui, jo crec que ja... Perquè, a més, aquí teníem una secció que era les senyores de Copa i Puro, que sempre s'acabava amb aquesta música de la Paquita, la del Barrio, que és una de les millors insultadores que hi ha.
És meravellosa.
Fantàstica.
I moltes de les coses que surten en aquesta cançó les han dedicades polítics del PP, especialment, i alguns periodistes, a presidents del govern, tant espanyol com català, sense tallar-se el pèl, sense tallar-se ni un pèl, perdó. I què se n'ha fet de la diplomàcia, no?
Ja.
Què se n'ha fet? La diplomàcia ve del llatí diploma, que diplo volia dir plegat en dos, ma era objecte, o sigui...
Diplo plegat en dos,
sí.
O sigui, doblegat, eh?
Era un diploma, era un document oficial, plegat, que remetia l'autoritat suprema d'una entitat política, les autoritats d'una altra, i era una comunicació privada entre el remitent i el destinatari. I el portador d'aquest plec, o diploma, era el diplomàtic.
Ah, o sigui, el carter, per entendre'ns,
sí,
eh?
Sí, sí. Ah. I això derivaria en aquest diplomàtic, en aquesta persona autoritzada a negociar en nom d'un estat, i, esclar, val més que vagi amb peus de plom i sàpiga amb qui tracta.
Clar.
Perquè si no, pots ficar la pota.
No, ets el representant d'una altra entitat molt més gran que tu.
Clar.
I depèn de la lectura que facin del que tu estàs dient, ho envies a fer punyetes.
I per extensió, la diplomàcia és el tacte, és l'habilitat a portar un afer delicat. Però... ja no es dona importància en aquest tacte o en aquesta delicadesa, no? I crec que tractar de forma brusca un afer delicat és com tractar de forma brusca un explosiu. Et pot esclatar les mans i pot fer molt de mal, però supòs que dona una imatge com a de macho, no? Mira, estic jugant amb foc i no em cremo. Mira, tenc una bomba nuclear. Mira, puc fer clic i aquí m'ho anem tots por ahí. Mira, vaig escampar amb bulos perquè sóc d'un partit al qual ni la corrupció ni la mentida resta vots, no? És a dir, és com si ser groller passàs a ser el gallet de barri, vine i digues molt a cara, que això ho van veure al Senat l'altre dia, no?
Sí.
Vine aquí
sí.
Que, i m'ho dius a la cara i tal.
Oh, bueno,
o anem al carrer.
El clàssic del carrer. Sí, clàssic de,
no ja,
ens veiem al... Exacte, no m'ho dius al carrer.
És terrible. I llavors, supos que tractar amb grolleria els altres, humiliar-los, es pot fer com per encarar-t'hi, com perquè hi hagi una brega, però és curiós perquè la música hi ha com una llicència que ho pots fer fins i tot amb el teu públic.
Sí?
No passa res, no? No fa gaire, veiem que Madonna es copia cervesa damunt del seu públic i es quedava
i
tan feliç.
I al públic li encantava, no?
Sí, perquè hi ha un fenomen fan que accepta i aplaudeix això moltes vegades, no?
Sí, bueno, suposo que també és dintre d'un espectacle, és a dir, d'un espectacle, per exemple, el punk ho feia perquè els punks trencaven amb aquests músics que estaven per sobre del bé i del mal, aleshores eren gent fastigosa que feia coses fastigoses com tu, però també ve una...
Els punks de rebentar els estris musicals, d'encarar-se amb el públic...
Llençar coses al públic, insultar-los, directament.
I aleshores, però també ve d'una idea que a vegades hem parlat aquí, que és la o sigui, tu has de respectar o creure una autoritat moral, una dignitat per considerar que has de ser diplomàtic o has de ser educat, és a dir...
Vols dir que hi ha una norma per damunt teu, d'alguna manera, que tu valores.
O sigui, ser educat no és una cosa per sobreviure, és a dir, no necessites menjar ni dormir, sinó que és una manera de conduir-te a la vida, i aleshores has de creure en una sèrie de coses, però bueno, estem en un món que tu ets la mida de tot,
sí.
I tu decideixes cada dia com dius o no ho dius, i aleshores, a vegades, ho veiem, fins i tot, jo què sé, a les pel·lícules, una persona educada, discreta, es considera tèbia, covarda, equidistant, és a dir, la persona que busca un pacte o les polítiques,
consens,
o
sigui, sí.
Algú que diu, mira, anem a pactar.
Jo no pacto.
Covarda.
Com que anem a pactar? Jo no pacto.
Però
arraso.
I poc fiable, no?
Si això fos, totes les comunitats de veïns no tindríem ascensor. És a dir, si no haguessis un pacte entre els baixos i els àtics...
Ui, els baixos no valen mai,
Mai de la vida.
Amb els baixos, de veritat. Però bueno, que en tot cas suposo que no és una cosa d'aquí, no? O sigui, és una cosa general.
Sí, però fa l'efecte, no?, que cada vegada es van perdent aquestes bones maneres.
Mira que cojonara, llego a la disco y es como LeBron llegar con todos los cabalí, el bomanín, estamos fiel, los peines son clear, me ronca y te acabo temprano tu cariel, cariel. Y mira que cojones, el último que me roncó, le peta el palo en la polo, Tommy Hilfiger. Brr, brr, brr.
I això?
Això és Bad Bunny, Mickey Woods, Estamos Clear, i l'han posada perquè el govern de la República Dominicana va prohibir aquesta cançó per ser massa vulgar. Jo no sabia que podia prohibir una cançó perquè era massa vulgar. Una altra cançó de Bad Bunny, de Faera, va ser non grata a Spotify, la van censurar només durant 24 hores, això sí, però va estar censurada.
Però sobre això també hi ha una tendència, és a dir, tot el món aquest del roast...
Sí.
No? Per exemple, els roast battles, que no són musicals, sinó que en principi són entre humoristes o gent de l'entreteniment, és bàsicament la humiliació de l'altre en públic, sí. No? Que és una batalla de dialèctica,
galls, sí, sí.
I una batalla de galls. El món del hip-hop, per exemple, no? Que té tantes històries de batalles de galls, un contra un, a veure qui et guanya humiliant-te o qui és més ocorrent en l'insult, forma part d'això també, no?
Sí, sí.
Sí, però bueno, però, per exemple, però estaríem en el sentit de la llibertat d'expressió, de l'art, és a dir... L'art tampoc ha de ser una manera de catecisme per tu.
No, no, evidentment.
No, però és vera que el reggaeton... Si poses reggaeton o poses trap, per exemple, a Google i busques llenguatge malsonant o censura, hi ha centenars d'exemples, no? I sempre
estan... De censures?
Sí, o això, o llenguatge malsonant... O, és com quan poses Spotify que te...